L'entrevista compartida.
El nostre convidat de l'entrevista protagonista, el protagonista d'aquesta compartida d'avui, dirigeix el centre esportiu més gran que hi ha a tot l'estat espanyol. Assegura que és un centre on no només s'hi formen esportistes, sinó també persones. Qui ens visita avui? Doncs el director del Centre del Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, Joan Fontseret. El nostre convidat de l'entrevista compartida d'avui va néixer un 22 de maig de 1974 a la població on resideix, Sant Feliu de Codines. Va estudiar Ciències Empresarials i Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona. La seva experiència laboral és ben àmplia. Va començar treballant a l'empresa familiar de fabricació de productes químics i sanejament d'aigua i després, a poc, es va anar introduint al món del motor. En els últims 10 anys ha estat el director de nous negocis de la multinacional de màrqueting esportiu Octagon i entre els anys 1999 i 2003 va ser regidor d'Esports i Hisenda a Sant Feliu. L'any 2011 va ser nomenat nou director del CAR en substitució de Francesc Puig. Joan Fontseret, bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
No sé si deus haver estat el director més jove que ha tingut el CAR.
Doncs sí, perquè no n'hi ha hagut gaires i per tant em tocava aquesta part de ser el més jove, però bueno, això no és un actiu, sinó que és quelcom que t'has de guanyar a pols, la credibilitat, el treball t'ha de fer suplir aquesta experiència que no tens. I per tant, doncs, hem de seguir treballant.
Tu vas haver de pensar molt quan et van oferir el càrrec?
Gens, va ser un sí automàtic.
Sí, de veritat?
Sí,
no feia gens de respecte?
Molt. Les cames em van fer figa, però l'oportunitat que passava per davant meu no podia desaprofitar-la i evidentment vaig dir, escolta, després ja valorarem, però sí, va ser un sí rotund.
De fet, podríem dir que tu ets l'alcalde d'una petita ciutat de 1.200 persones, entre entrenadors, esportistes, assessors, professors i cuiners, no?
Així és, i senyores de la neteja, i jardiners, i més esportistes, i pares d'esportistes, i pares d'alumnes de l'institut, perquè al final tot acaba sent un entramat, doncs, que t'aporta tot el contingut del que respira el centre, no?
Quin és el secret per gestionar aquesta petita ciutat?
Tenir un bon equip de treball, professionals amb nosaltres que dia a dia estan al capdavant del centre i fent allò que ens toca fer, que és garantir el que és la formació i l'entrenament de cada un d'ells amb la seva disciplina esportiva. Fearful child, have faith in brighter days. Stay until this darkness fades away. Lie still beside me. I'll hold you now, I'll hold you forever. Winter's hand will freeze your heart again. Doors will close.
Clar, és que hem de pensar que en aquest centre ara mateix diria que hi ha 154, sí, esportistes interns i 156 d'externs.
Sí, gent que ve al matí i marxa a la tarda, i gent que venen el diumenge a la tarda i no marxen fins al dissabte a la tarda, o inclús alguns no marxen fins al següent període vacacional o següent competició que tenen, no?
Al CAR es formen campions, però també persones.
En paral·lel, hi ha un treball a fer aquí pels professionals de la casa, no només pels tècnics esportius, sinó per tota la part psicopedagògica, tota la part de formació psicopedagògica de l'institut i tota la part de formació del centre, que estan treballant amb aquestes transicions, no? En els moments en què l'esportista en paral·lel ha d'escollir què fa després del batxillerat o què ha de fer després de la carrera universitària, o aquell moment personal que li és difícil de gestionar i que per altra part doncs, se l'acompanya és en aquest punt on hi ha la part també de formació de les persones, que és també important per l'esportista, per poder estar tranquil i per poder afrontar el seu objectiu esportiu, que és el principal pel qual, la principal escomesa per la qual ve el centre, no?
Mira què et demana el Joan López, que és company de Ràdio Montblanc.
Podem trencar un mite que els joves que es preparen com a esportistes d'èlit no tenen més vida que l'esport i l'entrenament?
Què, podem trencar aquest mite o no?
Absolutament. L'esport i els valors que generen són uns valors que potencien aquell fet relacional. Un esportista al nivell que competeix internacionalment, doncs es relaciona amb diferents cultures, amb diferents té diferents rivals, no els que té habitualment. Per tant, això ja li fa veure un altre món. I després hi ha una altra cosa, aquell esportista que treballa per assolir un objectiu esportiu i que en paral·lel està treballant el seu acadèmic, ha d'aprendre a gestionar el temps d'una manera molt més eficient que el que qualsevol de nosaltres gestionaria, no? I això en trobem un clar exemple amb el nivell d'estudis universitaris que assoleixen els nostres esportistes, o amb el nivell d'aprovats que hi ha en les proves d'accés a la universitat els darrers anys. És amb uns índexs molt elevats, per damunt del 94% de estudiants presentats, esportistes presentats i esportistes aprovats, no? Per tant, el que veiem és que l'esportista d'alt nivell té molta més vida que la que un es pensaria que només és l'esport.
L'esport del nivell i les seves exigències que té, sobretot d'entrenadors cap als seus esportistes, té algun límit?
Qui
posa aquest límit?
El límit el poso mateix, vull dir, ningú està obligat aquí, evidentment. El límit, diguéssim, passiu en aquest sentit, doncs el posa el mateix esportista. L'actiu, el límit actiu, el posa el sistema. De seguida, el sistema és tan complex, intervenen tantes persones, tants professionals, que el que fa és que a la que hi ha un punt de grinyol, de seguida el sistema es queda bloquejat o hi ha una vàlvula d'escapament que és la que ràpidament sona i és la que amb 360 graus s'intenta afrontar, no? Aquest és el secret del CAR, és el treball en equip, no només dels esportistes, sinó de tots els professionals. I les sessions que es fan de 360 graus entre l'entrenador com a eix fonamental i tots els diferents serveis són els que detecten aquestes possibles mancances o possibles anomalies que el sistema no toleraria.
Clar, no sé si en aquest sentit, per exemple, el cas Anna Tarrés va fer encendre alguna alarma dins del centre. O no, ja és normal això dins de l'esport d'elit.
És que el fet és que el cas Anna Tarrés, doncs ja no hem d'oblidar doncs el treball que ha fet, la manera que ho ha estat portant fins als últims anys, i els esportistes que l'han estat seguint, els esportistes que han estat seguint el mètode han estat treballant allà i segueixen ara treballant. Bé, l'exigència és molt alta i, evidentment, hi haurà gent que tindrà més mà esquerra o més mà dreta per dir les coses, i hi haurà gent doncs, que tindrà més un fet relacional més pronunciat que d'altres, però el que està clar és que el treball que s'ha fet amb la sincronitzada i des de la federació es va creure amb la figura d'una Anna Tarrés per portar la part tècnica i l'entrenament, doncs nosaltres en aquest sentit sí que, com a centre, l'únic que podem fer és al ser un personal de la federació, nosaltres el que sí que podem fer és fer un seguiment d'aquesta metodologia, intentar posar els nostres professionals al treball en equip, psicòlegs, etcètera, etcètera, i donar cobertura a totes aquestes mancances que poden haver sorgit en algun moment, i per tant, si alguna cosa realment hagués pogut passar, doncs bé, en aquest sentit el sistema s'hagués aturat o hagués pogut aturar-se, no?
Clar, imagino que una de les persones que més feina, i potser una de les feines més valuoses i que queda rere els terrenys de joc, rere els pavellons, és la feina que fa el psicòleg Pep Marí, no?, per exemple.
Un d'ells. No només hi ha el Pep, sinó que hi ha el Pep Font, hi ha l'Edu Amblar i una llista de 8 psicòlegs més que treballen amb les diferents federacions.
8 psicòlegs, en total?
No, 8 més 3, 11.
11?
8, 3 de fixes i els altres 8 que van a les diferents grups de diferents federacions. Sí, aquest és una feina que, en definitiva, el psicòleg és un encaix, un enzim que ajuda els diferents professionals, els metges, els entrenadors, els preparadors físics, els biomecànics, el mateix director tècnic de la federació, a entendre moltes coses, no? Aleshores, aquestes sessions de 360 graus que diem, moltes d'elles són liderades per, capitanejades per aquest... Per aquest perfil, per un psicòleg, o bé en altres casos per altres tècnics en funció de l'esport, o bé, són, penseu que són molts de treball treball amb equips, amb esports d'equip, no individuals, per tant, doncs aquí hi juguen molts factors també, no?
Parlem una mica de diners?
Sí, home.
Va, doncs escoltem l'Ernest Gili des de Ràdio Sant Sadurní.
El CAR acull nombrosos esportistes becats que, si no fos així, no podrien dedicar-se al món de l'esport professional. És sostenible aquest model? En un moment de retallades cal buscar altres formes per donar suport als nostres atletes?
Que és sostenible el model actual o no? Perquè diria que el govern espanyol us deu uns quants diners.
L'estat espanyol ens deu a l'exercici 2011, que per una qüestió administrativa, amb controvèrsia amb el govern de la Generalitat d'aquell moment, del 2010 no va poder fer efectiu l'import ja adjudicat i pressupostat en els pressupostos generals, i per una qüestió administrativa de formalismes no es va poder fer el pagament. El CAR és sostenible. Sostenible si ho és, si no hagués perdurat els 25 anys que portem en el temps, no? El que hem de buscar, si parlem de rendibilitat, hem de buscar una rendibilitat que no és l'econòmica, perquè per nosaltres el tipus d'entrenament que es fa, al ser un entrenament de qualitat i no de quantitat, és un entrenament amb unes ràtios molt, molt elevades de despesa, d'inversió, però que després ve revertit sobretot en una estructura piramidal, que és el sistema esportiu català, en la qual hi ha 10.000 clubs que treballen diari per poder-nos fornir de tot el que són esportistes en la tecnificació per les federacions i a nosaltres amb el rendiment. Sens dubte, sense la tasca d'aquests clubs, nosaltres no podríem tenir la matèria prima, però alhora, per aquests clubs, el tenir esportistes del nivell és un referent i és fa un efecte mirall, sí, per captar més grups de treball. És el cas, per exemple, que parlàvem abans de la sincronitzada. Quanta gent fa sincronitzada avui? Jo tinc dues nebodes, les dues fan sincronitzada perquè en el seu dia la Gemma Mengual era un referent, no? Quantes noies avui d'edat entre 6 i 11 anys s'han incorporat en un esport on abans no el practicaven ni tan sols feien natació? No, passen de no fer cap esport a quants clubs hi havia abans i quants clubs hi ha ara. Escolta, és rendible la inversió que es fa amb l'equip de sincronitzada econòmicament? Sí, doncs perquè ara hi ha molta més pràctica i per tant tenim molta més afició i tenim...
És a dir, que és una inversió a llarg termini, eh?
No tan sols a llarg termini, perquè al final la Gemma Mengual fa 4 dies que encara nedava i les meves nebodes fa 6 o 7 anys que neden. És directament proporcional, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
No sé si m'explico, el fet és, si anem a valorar el que han costat les medalles i repercutim el cost a les medalles, evidentment et diré que no, però és que no hem de mirar això, perquè no és això, és tot el que hi ha darrere d'una medalla.
És a dir, hem de tenir la mirada més...
Molt més àmplia.
Molt més àmplia.
Som capaços de poder treure aquest contingut del pròpiament èxit esportiu. Escolta, què passa? Si guanyem, som els millors i si quedem segons ja no? Si guanyem, és rendible i si quedem segons ja no? Darrere hi haurà el mateix nombre de clubs treballant, el mateix nombre de nenes treballant a diari, eh? Els clubs treballen i són 10.000 10.000 clubs amb una estructura com és el sistema català, que són 7 milions d'habitants, 10.000 clubs, imagineu-vos, no? Em deien l'altre dia que un cap de setmana juguen entre 4.500 i 5.000 partits de futbol en un cap de setmana. Val la pena invertir en esport? Esport, al final, a més tenim contrastadíssim que és salut, que són valors, que, escolta, no, crec que no és ni tan sols discutible el que sigui sostenible aquest model.
A què heu hagut de renunciar per aquesta crisi econòmica des del CAR?
Nosaltres hem renunciat als esportistes a res.
A res,
Els esportistes en aquest nivell...
Però recordo fins i tot gimnastes de la selecció espanyola que entrenen al CAR que s'havien de pagar els desplaçaments.
Bé, o sigui, si parlem del que és les federacions espanyoles, pregunteu-los, o les federacions catalanes espanyoles, pregunteu-los amb ells, que jo el dia a dia seu no el conec. Sí que és cert que hi ha coses... Però nosaltres el que ens hem marcat quan vam arribar va ser dir, escolta, estem immersos en un procés econòmic complicat, complex, però el que nosaltres hem de treballar per tal de que els esportistes aquí el dia a dia no el notin. Per tant, ells no només no l'han notat, sinó que han millorat les instal·lacions. Hem tingut la gran sort de que hi va haver un projecte començat fa uns anys, en èpoques de bonances, que és el nou mòdul, i els nostres esportistes han estrenat el nou mòdul. Per tant, és una millora qualitativa molt gran en l'entrenament. Més enllà d'aquí, tot el que és el dia a dia del centre, nosaltres hem treballat perquè ells no notin. No, jo crec que no, jo crec que al contrari, que han notat millores. El que després nosaltres hem hagut d'anar doncs eixugant en partides de capítol sobretot de pressupost, en partides de subministrament, amb la despesa corrent, doncs fer un esforç de... Probablement abans haguéssim pogut treballar més amb alguna petita inversió més, i ara doncs bueno, hem fet aquesta gran inversió del nou mòdul, i ara les petites inversions pues, hauran d'esperar un temps més.
I entre aquests nous projectes que naixeran, veurem finalment aquesta pista coberta d'atletisme al centre del rendiment, com ja vas avançar?
Bé, vaig avançar que era un
treball... Que era un dels treball, projectes amb els que treballàveu,
un
no?
Un treball amb el que s'estava fent conjuntament amb la Federació Catalana i Federació Espanyola i per preparar la documentació, així com en el dia que es va decidir tenir per partida pressupostària per poder fer una nova instal·lació d'aigua, ja hi havia tota una sèrie d'informes i documents i documentació preparada per poder fer una instal·lació de qualitat. El que estem fent ara és això, de que ara és temps de preparar-nos per quan vinguin disponibilitats pressupostàries més àmplies poder dedicar-les, poder tenir la feina feta.
Però seria el primer objectiu, amb el que voldríeu treballar quan hi haguessin els recursos econòmics necessaris.
Bé, és un esport en el qual a la casa has vingut sempre molt ben representat, i ho sabeu bé la gent dels mitjans, que hi ha molts dels esportistes de diferents disciplines d'atletisme que estan a casa nostra o que utilitzen els serveis de casa nostra, i per tant crec que ara sí els hi toca amb ells rebre una mica de millora en aquest cas, i per tant seria bo poder incorporar aquest element.
Deixem clar que en el CAR hi ha esportistes olímpics, però també paralímpics.
Absolutament, i aquest ho diem des del primer minut de joc, perquè creiem que formen part del sistema que nosaltres belluguem a diari i que ens fa, a més a nosaltres, coneixedors d'un àmbit de l'esport que ens permet a l'esportista olímpic també donar-li uns serveis que potser no li donaríem, i a l'inrevés. Per nosaltres el treball és diari a l'hora de compartir espais, a l'hora de compartir serveis i a l'hora de...
Per tant, no són més importants uns que altres, eh? No,
no
tenen prioritat,
no,
eh?
No,
en
no,
absolut,
no,
eh?
No, 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 no.
Va, doncs, ja que parlem d'esports, escolta què et demana Luis Rodríguez, que és company del Prat Ràdio.
Ara que s'han complert 25 anys del CAR, quins esports creu vostè que han evolucionat més durant aquests anys? Quins són els que podríem dir esports estrella d'aquest centre? Creu també, d'altra banda, que hi ha alguna disciplina esportiva que no hi és i que a vostè li agradaria incloure dins el pla del CAR?
Amb les disciplines que han evolucionat més, jo crec que tots les tenim al cap i són, en definitiva, les que ens han aportat més èxits, no? Al final acaba un treballant amb aquell que realment té possibilitats. Per tant, veure des de com els primers anys com han evolucionat un taekwondo, una sincronitzada, el mateix atletisme, probablement aquests darrers anys, pel que parlàvem abans, doncs necessitaria una empenta més. Però aquests són els grans, no m'ho voldria descuidar cap, la gimnàstica, què hem de dir de la gimnàstica, que ens va portar 3 medalles de la mà de Gervasi de Fer, no?, per dir d'alguna manera. I,
que ara és entrenador.
Exacte.
I que et ve a convèncer, oi, per portar nous atletes,
sí,
també?
Sí, és una de les experiències més gratificants que vaig tenir a l'arribar al CAR. Se m'assenta tota una institució com és el Herbie i em diu...
Has de portar aquest noi.
Escolta, jefe.
Jefe, et diu.
Sí, jefe. Hem de portar... Diré. Escolta, diré. Hem de portar... Hi ha un nano allà que salta... La frase va ser... Hi ha un nano que salta a la platja amb 17 anys com jo quan en tenia 24. Aleshores, quan li mires els ulls, veus que li brillen, veus que els pèls els té tota la pell de gallina, un tio així que hagués de fer treballar perquè amb el Consejo i la Secretaria treballéssim perquè la Federació Espanyola ens el portés cap aquí. L'hem portat cap aquí, ha estat treballant 2 anys i ara la seva evolució requereix doncs que se'n vagi a Madrid i a treballar amb el grup de gimnàstica d'allà. I escolta, el Rai, ell sempre diu me voy, però diu mi casa és aquí, diu no, jo si puedo en enero vuelvo, em diu.
Quines són aquestes disciplines que encara no estan presents al CART i que en un futur proper hi haurien de ser?
Futur proper, potser teníem molt en ment de recuperar un grup que teníem i l'hem fet aquest any, que ha estat el grup de triatló, amb un esforç també de la Federació Catalana de Triatló i amb una ben entesa amb la Federació Espanyola de Triatló. Tenim ara el grup a casa un altre cop, després d'uns anys de no haver-hi sigut. Creiem que és un esport on nosaltres tenim molt a aportar per la part d'aigua que podem i per la part d'atletisme, no tant per la part de ciclisme, però sí que també, bueno, estem treballant amb ells per poder-los facilitar moltes coses, per exemple, doncs poder anar a rodar, a fer quilòmetres al circuit de Catalunya, etc. Aquest és un grup que nosaltres teníem en ment de poder incorporar i ja el tenim a casa.
És a dir, de moment, triatló, seria el primer objectiu.
Aquest ha estat l'objectiu des que vam arribar. Aquest any, tímidament, l'hem pogut incorporar, però jo creiem que l'hem de consolidar i hem de veure com va evolucionant i fer-lo gran.
Va, parlem de més projectes de futur. Ho fem amb l'Eduard Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Hola, Joan. Bona tarda. Als Estats Units, a banda de centres d'alt rendiment, una alta responsabilitat de la formació de l'esportista recau en la universitat. Veus factible aquest model a casa nostra, ara que aquí precisament decauen patrocinis i subvencions? Què podríem importar, de fet, d'altres models?
El model universitari als Estats Units és molt diferent al nostre model. Fixeu-vos el que us deia jo abans, tenim 10.000 clubs. Aquell que tota la vida ha estat forjant-se en un club, ahir veia, no?, que la Erika Villaécija renovava amb el Sant Andreu. Escolta, què li has de dir a l'Erika ara? Que anedi, quan ja fa 3 anys que no està a la Facultat de Psicologia de l'Autònoma, que anedi per l'Autònoma quan ella tota la vida ha sigut del Sant Andreu. Al final, o la Ona Carbonell, no?, ara acaba de firmar pel Sabadell, pel Natació Sabadell. Què li has de dir? Que estigui sota un paraigües d'una... Si al final les instal·lacions les tenen els clubs, i què passa? Que als Estats Units sí que hi ha un sistema... Aquí barregem 2 temes, el tema del patrocini. Als Estats Units hi ha una llei del patrocini i del mecenatge que permet a les empreses, doncs, un tracte fiscal diferent, i 2, hi ha una estructura esportiva en quant a infraestructures que està basada en les universitats. Aquí ens passa una altra cosa. No tenim la llei de patrocini i mecenatge, 1, i 2, les infraestructures esportives no depenen de les universitats, sinó que depenen dels clubs, perquè en el seu dia, doncs, cadascú d'ells, de manera
privada, doncs, van anar treballant al poder donar cobertura a una sèrie de necessitats que la societat reclamava ara fa 100 anys. Ja complim aquests dies molts centenaris de molts clubs. Ara fa 100 anys la societat necessitava cobertura en un aspecte que l'Estat no li estava donant, i era tots aquestes atencions, i es van crear els clubs i els ateneus culturals. Doncs va ser en resposta a això, i va ser una resposta a una demanda de la societat molt diferent al que estem parlant dels sistemes americans.
Ja per acabar, què passa amb aquests esportistes quan acaben la seva carrera esportiva i han de tornar a reintroduir-se en la vida, entre cometes, naturalment?
El que nosaltres treballem allà al centre amb el servei d'atenció a l'esportista és precisament que no hagin de tornar a reintroduir-se, no? Sinó que en tot cas segueixin aquella línia endegada durant la seva carrera esportiva, i que en paral·lel hagin anat cultivant també, conreant els seus àmbits més personal, o l'àmbit més professional, per dir-ho d'alguna manera, no? I això és el que aconseguim nosaltres, i que anomenem carrera dual, i que en aquest cas també, deixeu-m'ho dir, que gràcies a la feina que es fa des del SAE i la Susana Reguela, Anna Benito i la Berta Veiga, hem sigut model de seguiment des de la Unió Europea com a referència en aquest sistema de carrera dual, que és
clar, perquè són
paral·lel.
Persones que han viscut aquest procés, per exemple, Susana Reguela, no? Dins del món de l'atletisme, de la javelina, i són persones que ho han viscut, que després han pogut estudiar i ara poden donar els seus consells. Susana Reguela, que per cert és santcugatenca, que va estar entrenant al Club Muntanyenc, la secció d'atletisme. Joan Fontserè, moltíssimes gràcies. Se'ns ha fet curta aquesta entrevista, ja passa això, però en tot cas, quan tinguem aquesta nova pista coberta per anunciar, t'esperem perquè tornis. Escolta, i ens
jo
anuncies.
Penso que inclús abans també vindré, que ja sabeu que em sento molt com a casa vostra i em teniu pel que necessiteu i el que calgui.
Gràcies. Gràcies per tot, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
La tarda, els accents més diversos.